Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes, una setmana més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart de durant l'any. I ho farem amb els nostres convidats, Maria Teresa Manrique, mossèn Fermí Casal, mossèn Joan Perera. Tot seguit els hi presentem. Maria Teresa Manrique és biòloga, és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes. Hola, benvinguda.
Gràcies per haver-me convidat.
Encantats. Mossèn Fermí Casal és rector de tres parròquies de l'Urgellet. Això és Bisbat d'Urgell. Què tal?
Déu vos guard, content de ser aquí amb vosaltres una altra vegada.
Molt bé, gràcies. I mossèn Joan Perera és rector del Santuari de la Mare de Déu de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Hola, benvingut.
Gràcies, gràcies per convidar-me.
Ens plau molt de comptar amb la col·laboració de vostès per a comentar aquestes lectures. Recordem, doncs, un cop més als nostres amics que mossèn Melcio Querol dirigeix el programa. L'Àlex Alsina el produeix i avui també té al seu càrrec el control tècnic. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de durant l'any és del llibre del Deuteronomi i del capítol 18.
Moisès digué al poble: el Senyor, el teu Déu, farà que s'aixequi d'enmig teu, d'entre els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que el poble s'havia reunit a la muntanya de l'Horeb, vas demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu del Senyor, el teu Déu, i de no veure més aquelles flames per por de morir. Llavors el Senyor em digué: han fet bé de demanar-ho. Jo faré que s'aixequi d'enmig dels seus germans un profeta com tu. I posaré als llavis les meves paraules, i ell els dirà tot el que jo li ordenaré. I jo demanaré comptes als qui no escoltin les paraules que ell els dirà en nom meu. Però si un profeta s'atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo no li hauré ordenat, o bé parla en nom d'altres déus, morirà.
Déu es manifestarà al poble a través d'alguns homes triats per transmetre allò que Déu té a dir. Seran els profetes, els encarregats de transmetre missatges de Déu per a conduir el camí del poble. Què hi veuen vostès aquí?
Bueno, doncs aquí en aquesta lectura es presenta el tema del profetisme i seria bo com que reflexionessin que precisament pel baptisme tots els batejats són profetes i són reis, profetes i sacerdots, no? Per tant, el profeta, que és aquell que parla en nom de Déu, és cadascun dels batejats. I aquí ens com que ens ha de despertar una consciència de que tot, que tinguem molta cura en la paraula, que allò que diem que sigui que Déu posa en els nostres llavis. Aleshores, si ho fem així, passarem pel món fent el bé. I aleshores, vull dir, és que en qualsevol circumstància, és a dir, som profetes sempre, quan estem a la botiga, un comentari, parles amb una persona, parles amb els amics, parles a la parròquia, doncs tenir aquesta consciència, perquè mai sabem quina pot ser l'acció de Déu amb una altra persona per allò que estem dient.
Mossèn Fermí?
Ha dit molt encertadament la Maria Teresa que en el nostre baptisme tots som fets profetes. Per tant, no és una cosa només de la Bíblia. Però a la Bíblia el profetisme ocupa un lloc central. Profeta no és un endivinaire. Profeta és un home de Déu. El profeta és aquell que fa sentir a la gent la voluntat de Déu, el sentit de Déu sobre la història. Els israelites tenien de Moisès el record com d'un profeta immens. Ell va ocupar una època central de la seva història. I els israelites pensaven que al final del seu camí vendria un profeta encara més gran que Moisès. Quan llegim aquest text, nosaltres pensem sempre en Jesús, que trobem a l'Evangeli.
El profeta Moisès és el gran referent, no?, del profetisme a l'Antic Testament. A mi em atrau molt aquesta lectura perquè, bueno, connectant amb el que deia la Maria Teresa, aquesta suscitació, és a dir, que el profeta ha de parlar però perquè Déu li diu, d'alguna manera, no? O sigui, de vegades tu, davant de situacions a la vida, pots dir el que et diu el teu seny. Però jo em penso que també a dins del cor de vegades notem com una força especial, com allò de dir, no puc callar, haig de dir-ho. Jo crec que això té a veure, no?, amb aquesta inspiració que Déu ens fa en els batejats, perquè no estiguem simplement callats, no?, i sempre comportant-nos políticament, doncs, correctament, és a dir, quedant bé amb tothom. No, o sigui, el cristià és una persona que també, sense ànim d'ofendre ni empipar ningú, perquè no és la motivació, però ha de dir el que Déu li diu.
Clar que sí.
El que Déu posa en el teu cor, no? I encara que això, doncs, suposi estar, doncs, aïllat de vegades, o que et facin el boicot, o que simplement s'admira amb una certa distància, una certa fredor, però és, jo penso que és la nostra obligació, no?, com a cristians.
I com creuen vostès que vivim els cristians avui dia aquesta consciència de ser profetes? Vostè com a prevera, que està en contacte contínuament amb gent...
Bueno, hi ha gent...
Com es diu?
Hi ha de tot, o sigui, entre els cristians hi ha de tot. Hi ha persones que tenen aquest foc a dins, no? Ho veus a les parròquies, ho veus... Són capaces, doncs, fins i tot, de vegades, si el mossèn fa una cosa mal feta, anar i dir-li, no? I això s'agraeix, que et tingui, doncs, un feligrès a la parròquia i et digui, això no ho ha fet bé. Doncs estupendo, és veritat. Doncs veus, és l'esperit profètic, no?, que fa que les coses funcionin.
Són els animadors de la història i també de les històries cristianes. Jo, en un dels pobles, hi havia una dona que ara ja no hi és, senzilla, però que era l'ànima de la seva família, una miqueta l'ànima del poble, i va ser l'ànima i l'àngel de la parròquia. El dia que es va morir tots pensàvem, noi, aquest àngel se'ns n'ha anat ara. Però de seguida hi va haver altra gent, potser perquè aquell havia sigut profeta, que es van decidir també a continuar acompanyant la història. I Déu és discret. I quan hi ha gent que amb sentit cristià es comprometen en les parròquies o en la vida, allò és un acte de profetisme.
Continuem endavant, doncs, i si els sembla, i passem ja a escoltar la segona lectura, que aquest diumenge, quart de durant l'any, és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, del capítol 7è.
Germans, jo voldria que visquéssiu sense neguit. El qui no és casat pot ocupar-se de les coses del Senyor i mirar de fer el que és agradable al Senyor, mentre que els casats s'han d'ocupar de coses del món i mirar d'agradar a la muller, i tenen el cor dividit. Igualment, la noia o la dona no casada pot ocupar-se de les coses del Senyor i de ser santa de cos i d'esperit, mentre que les dones casades s'han d'ocupar de coses del món i mirar d'agradar al marit. Tot això ho dic pensant que és més avantatjós. No vull pas lligar-vos, penso només que és cosa més digna i que facilita de viure dedicat al Senyor sense tràfics que ens distreguin.
Pau sembla que pren partit per la condició celibatària, pensant en la tasca de poder-se dedicar plenament i urgent a les coses del Senyor. Com viure aquestes paraules de Pau als nostres dies sense entrar en conflictes? Perquè segurament que algú pensarà, què diu Pau aquí?
Jo penso, que ens hauríem de posar sota la pell de Pau
en el
moment que redacta aquest text. Llavors hi havia el que se'n diu una mentalitat apocalíptica. Pensàvem, també Pau, que el món passava ràpidament i que la fi del món estava a la volta de la cantonada. I llavors totes les coses d'aquest món prenen també un sentit d'interinitat. Avui penso que no pensem així. També a altres llocs del Nou Testament tampoc es pensava així. No obstant, aquests textos tenen també la seva profunditat. Quan hi ha un amor gran a Déu, sempre sorgirà el tema de consagrar la vida a Déu.
A mi em ha cridat molt l'atenció quan aquí Pau diu, tenen el cor dividit, referint-se als casats, no? Que han d'agradar, la dona agradar al marit, que el marit ha d'agradar la muller, no? I, clar, jo crec que aquí potser ens hauríem de contemplar aquesta possibilitat de que el Senyor ens doni la gràcia de tenir un cor unificat. És a dir, de que no tinguem el cor dividit. Aquí està el Senyor, aquí està la muller, aquí està el marit, i com unes divisions a la nostra vida. Igual que diem, doncs, la nostra vida laboral, la nostra vida familiar, la meva vida de la parròquia, la meva vida de pietat. Doncs hi ha una gràcia que és que tot això queda unificat en un punt, no?
Has dit una bona paraula, Maria Teresa, eh? O sigui, tenir el cor dividit fa mal, però sí. És que si estimem com cal, podem estimar Déu i estimar la gent, acompanyar la gent,
sí,
tota la vegada, sí, i sense estar el cor dividit.
Sí, sí.
Els primers temps del cristianisme, clar, era molt sovint aquesta experiència, sobretot de noies, que es veien pressionades a casar-se i havien conegut el Crist, aquestes noies, i per aquest motiu, doncs, eren màrtirs, vull dir, els seus pares, les seves famílies, els seus esposos permetien que les matessin al circ, no?, torturades. Jo penso que hem de treure també una lliçó de la història. Sobretot el fet de que conèixer el Crist i conèixer sobretot la fraternitat i l'alegria és un gran tresor. Aleshores, Sant Pau, jo veig que aquí, és clar, d'alguna manera protegeix també aquells cristians que eren feliços, no?, que havien conegut el Crist, havien conegut l'Església, i després, amb tot això que dèiem, Sant Fermí, de l'escatologia, doncs, mira, ja no cal casar-se, o sigui, estiguem lliures, i és veritat que a la pràctica el matrimoni també és una espasa de dos talls, perquè tant pot ser un gran portador de felicitat i de bé per les persones, pels mateixos casats, pels fills, com pot ser un motiu, doncs, de discòrdia, de desgràcia, no?, com veiem avui dia, en què tanta gent i aquestes estadístiques que tothom se separa i bueno, queda les persones, doncs, realment tocades, uh-huh, i afectades i perjudicades, no?
Perquè aquí ja ocupa un bon subratllat el celibat, que és una cosa que coneixem tots els cristians. El celibat que els sacerdots vivim com una vida consagrada a Déu, al servei de les parròquies, i els religiosos com una vida consagrada a Déu per aprofundir en l'entrega plena al cristianisme i també a la comunitat cristiana. Però jo, fa uns anys, mentre vaig ser professor a Sant Cugat, hi va haver el pare González Faust, que és un gran teòleg i escriptor, que va escriure un article que va fer pensar molt a la gent. Per què era cèlibe Jesús? I penso que avui, que estan en crisi tantes coses, convé que els retornem a fer. Si sabem per què Jesús era cèlibe, potser en el nostre món, tot i pensant que el celibat, que la sexualitat forma part de la bona creació de Déu, hi haurà gent que veuran que és valuós, significatiu, saber consagrar la seva vida a Déu i a les comunitats cristianes per ser més lliure. Avui falten vocacions als sacerdots i falten vocacions a la vida consagrada. I això, per tota persona creient, pot arribar a ser una cosa meravellosa. Sí, però una forma d'estimar molt.
Però la vida consagrada no és una negació de la sexualitat.
No.
No.
O sigui, jo penso que també Sant Pau, quan dona aquests consells, ho diu perquè precisament en l'experiència cristiana hi ha una felicitat, hi ha una joia, una alegria de donar-se, que agafa també aquest aspecte. que et dona la satisfacció de tenir una relació en home-dona satisfactòria en el celibat, però que és motiu d'alegria de trobar-se un mateix, com en el Gènesi, que diu, ara sí, ara, quan Adam rep la dona, diu, ara aquest és l'os dels meus ossos i carn de la meva carn. Vull dir que jo també veig que això Sant Pau ho pot dir, perquè precisament el missatge cristià et dona una plenitud, que aleshores et casaràs o no, però tu ja tens la plenitud.
En el fons vol dir renunciar al matrimoni, que és una cosa molt gran, i no s'hi pot renunciar al matrimoni sinó per un amor que és tan i més gran alhora. Sant Pau, que escriu aquests textos, el capítol 9 d'aquesta carta als Corintis, ell també diu, jo, al principi del cristianisme, el celibat no era una norma ni siquiera pels ministeris, ell diu, jo, com Bernabé, també m'hauria pogut casar com altres apòstols, però per fer l'Evangeli més àgil de cara a les esglésies, ja hem renunciat.
Molt bé, doncs continuem endavant i ara ho fem, tot escoltant l'Evangeli, la darrera lectura. És de Sant Marc i del capítol primer.
A Cafarnaüm, Jesús anà en dissabte a la sinagoga i ensenyava. La gent s'estranyava de la seva manera d'ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posava a cridar.
Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets. Ets el Sant de Déu.
Però Jesús el reprengué i li digué:
Calla i surt aquest home.
Llavors l'esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre ells:
Què vol dir això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova. Fins i tot mana els esperits malignes i l'obeeixen.
I aviat la seva anomenada s'estengué per tota la regió de Galilea.
Jesús ensenyava la sinagoga de Cafarnaüm amb autoritat i fa una guarició a un home posseït d'un esperit maligne. Jesús anuncia el regne i alhora el fa ja realitat. N'hauríem de prendre nota, no?
La paraula de Jesús té aquesta força, no? Sí. De, no solament de dir veritats, no? O ensenyar, sinó de realment posar la persona en una situació crítica, és a dir, davant del pensament de Déu. Vull dir que és apassionant veure com Crist és capaç de provocar aquesta crisi, no?, que experimenta aquest endimoniat, aquesta persona que té odi a la santedat de Déu, no?, que no vol estar en contacte amb la santedat de Déu, doncs Jesucrist l'allibera i el treu. No? O sigui, la paraula profètica dels cristians és una paraula que també ha de tenir força, força sacramental gairebé, no?, perquè aquí està en el context d'una sinagoga, no?, de l'escolta de la paraula.
Avui tots estem preocupats per l'art d'evangelitzar, perquè costa molt de fer arribar la paraula de Déu al cor de la gent. I jo penso que el secret ens el dona Jesús. Jesús ensenyava amb autoritat, que no vol dir sentat en una càtedra i amb un bàcul a les mans, encara que això també es pot fer ensenyant amb autoritat, sinó que Jesús ensenyava des de la profunditat del seu cor de Déu i des d'una coherència humana i creient única. Diuen que les paraules arriben a la gent a aquell mateix nivell que ocupen a nosaltres. Si s'han apoderat del nostre cor, arriben al cor de la gent. Però si no s'han apoderat del nostre cor, rellisquen.
Clar, clar. De fet, aquesta, em sembla que un signe d'aquesta autoritat que hem de tenir tots els cristians, no, i que també enllaça amb la primera lectura en la que parlàvem del profetisme, va molt lligat a aquesta autoritat. Doncs crec que un dels signes és que allibera l'altre. I això ho veiem quan parla de l'autoritat de Jesús, ve a continuació un miracle en què Jesús allibera aquell home de l'esperit del mal que el posseïa. Aleshores, si nosaltres tenim aquesta autoritat, aleshores hem de tenir aquesta capacitat d'alliberar l'altre. Una paraula dita en el seu moment, no sé, recordo que una vegada explicaves tu, Joan, que una senyora, li vas dir una cosa a una senyora i això li va canviar la vida, i després, anys més tard, ella t'ho va explicar, no?
Sí, va ser una cosa curiosa, que una senyora va dir aquelles paraules que em vas dir, una senyora que estava molt preocupada per els seus fills, que no se sentia prou estimada, això, i jo li vaig dir, doncs, això, una mica una de fresques, dient-li, no em facis cas, o etcètera, no? I al cap d'uns quants anys em va dir que allò li havia solucionat la vida.
Sí, sí, sí.
I jo vaig pensar, doncs, mira, això és ben bé el do de Déu, l'esperit profètic que jo vaig parlar, doncs, sí, sense voler-li dir res ni sense voler-li ensenyar res. Sí, però veus? Sí, sí. Mira.
I quan jo sento coses així, a mi m'omplen de sant amor de Déu, perquè em fa pensar, fixa't, mai saps el que Déu pot fer a través teu quan dius una cosa o quan la deixes de dir. Perquè m'han passat de vegades que també veien això, aquest fruit bo que ha fet una paraula, una intervenció, doncs et preguntes, i si jo no l'hagués dit, aquella persona s'hagués quedat sense aquest alliberament, sense aquesta llum, no? Per tant, dius, bueno, cal estar molt, he d'estar molt atenta en estar sempre en aquesta sintonia amb Déu i amb la seva mentalitat i amb el seu pensament per poder-lo oferir.
Siguen preveres o siguen religiosos o siguen seglars, jo penso que això d'ensenyar l'autoritat sempre és. Quan hi ha una persona que viu un cristianisme amb profunditat, renovador i amb inquietud, sempre és capaç de tenir gestos que arriben a la gent i sempre és capaç de dir paraules que arriben a la gent. I això només ho tenim quan vivim l'Evangeli. Per tant, en el fons també, rere de l'evangelització que busquem, hi ha d'haver una renovació cristiana. Si no hi ha una renovació cristiana profunda, l'evangelització no tindrà lloc.
És que va lligat, va molt lligat això, no? No podem separar... És que evangelitzem amb tota la nostra persona. La paraula no és una emissió de sons només, sinó que és la persona que, com vostè diu, amb els gestos, està evangelitzant.
La paraula és un tant per cent petit de la comunicació. Mm-hmm. Jesús parlava amb els seus silencis, amb el seu caminar, sí, amb la seva mirada, no? Els evangelis copsen, no?, que de vegades mirava, diuen, és que els va mirar, no? Vull dir que no és només el que diu, sinó...
El jove ric, diu, se'l va mirar i el va estimar.
Les pàgines de l'Evangeli estan plenes d'encontres de Jesús amb la gent, homes i dones, Zaqueu, la Magdalena, Maria de Betània, i per què la gent anava a trobar Jesús? Perquè havia tingut un gest, perquè havia dit una paraula que havia connectat amb ells i sabien que trobant-se amb ells es trobaven amb Déu.
I com que Jesús parlava des del cor del Pare, perquè sí, diu, jo no dic res que no hagi sentit del meu Pare. De fet, les persones que estaven amb ell és el que copsaven. I ara torno allò que deies per mi, que un copsa al mateix nivell del que parla. És a dir, si un parla des de Déu, sí, des de la seva unió amb el Pare, l'altre rep aquella força.
Sí.
En canvi, si un parla simplement donant una opinió, doncs l'altre et pot dir, mira, doncs no hi estic d'acord,
sí,
etc.
I en aquest sentit, potser hi ha mares de família que ens escolten. Quan en una família hi ha mares de família o pares de família, i gràcies a Déu encara n'hi ha, que viuen un cristianisme autèntic, sempre tenen gestos, sempre tenen paraules que arriben al cor dels seus fills, i allò és la catequesi més eficient. Ells també actuen o parlen amb autoritat, quan són bons cristians.
Sí, 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 sí.
Per tant, és una invitació, no?, als cristians de que hem d'estar molt pendents cada dia de viure en aquesta presència de Déu per saber donar resposta a les persones, sí, que ens envolten allà, en el treball, a la família, en l'ambient social, en l'ambient lúdic que ens trobem, no?
Sí, sí, però això vol dir vida de pregària, vol dir formació, clar, vol dir ser comunitat a la parròquia, clar, vol dir vida de fraternitat, és a dir, no és una cosa màgica que Déu et diu no sé què, sinó que tot això requereix com una formació en la persona i una obertura a la paraula de Déu.
No sé si aquí potser ens allarguem una miqueta massa, però jo voldria dir el següent. Avui estem molt preocupats de que tenim la joventut més o menys allunyada, i fins i tot un cert sector de la vida de la gent adulta allunyats. Només quan hi hagi una església de gent adulta que hagi trobat a Déu i el visque, l'església tornarà a tenir una credibilitat i una força per tornar a convocar la gent cap a Déu i fer significativa la fe cristiana.
Clar. Però això ja es realitza en grups petits, de vegades, potser no tan nombrosos com abans, però l'església d'avui també té aquest signe. Que
però és... són llevats,
sí,
aquests grups.
Sí, són llevats. Una minoria creativa, que penso que és una expressió de Benet XVI.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules esperançadores que ens han deixat els nostres contertulians per acabar aquest comentari que han fet ells de les lectures d'aquest diumenge quart de durant l'any, doncs donem per acabat el programa, si els hi sembla, no abans d'agrair-los la participació en aquesta tertúlia. Gràcies, mossèn Fermí Casal.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut un do poder compartir aquestes reflexions sobre l'Evangeli.
Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Joan
Igualment,
Pereira.
Gràcies.
I també a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. Repeteixo, taulaevangeli@radioprincipat.com. I també els recordem que els esperem aquí en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat, la setmana vinent. Adéu-siau.
Ràdio Estel.